dimecres ho fem amb els companys de l'Espai 08. Avui ho fem amb l'economista David Palomera. David, bona tarda. Tenim a David. David, bona tarda.
Ai, sí, em sentiu?
Sí, 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 sentim perfectament.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda. Mira, avui tractarem temes breus perquè tenim poc temps, però avui metges, professors, mestres, taxistes, ho hem explicat abans, fan vaga. Per això avui volem preguntar-te com es valora l'impacte econòmic de les vagues. Tenen realment una incidència real en l'economia?
Sí, l'impacte econòmic és fonamental per a una vaga, no? Perquè el que es busca és que aconseguir certs drets o certes millores intentant suposar un cost a l'empresa, per exemple, en el seu compte de resultats, i que aquest cost que es va fent gran perquè no pot realitzar vendes, pues que suposi que vulgui sentar-se a negociar i implementar unes millores. I, per exemple, mira, recentment a Anglaterra hi havia vagues de ferrocarrils i una cosa que feia el govern d'Anglaterra era subvencionar les pròpies empreses ferroviàries per així dinamitar una mica les vagues que s'estaven portant, perquè no volia que hi hagués aquesta sindicalització. Llavors, clarament té un impacte econòmic. Ara bé, a les vagues d'avui, que són de sanitat, d'educació, el que està més afectat és el sector públic, no? I que són serveis universals i públics, i llavors no hi ha comptes de resultats. Llavors, en aquest cantó, el que s'intenta buscar també és reduir la capacitat del servei per cobrir les necessitats. Llavors, el cost que es busca causar és més polític i no que econòmic, a més de donar visibilitat a possibles problemàtiques com la baixa finançació de serveis públics. El que tampoc cal oblidar és que l'impacte econòmic també són per treballadores que no cobren quan fan vaga. O sigui, que al final és una... quan s'allarguen les vagues, el que es busca és a veure qui aguanta una mica més, no?, tot aquest cost.
D'altra banda, deixem el tema de vagues a part. N'hem parlat bastament a l'inici d'aquest informatiu, però a banda, aquesta setmana han anat sortint notícies també sobre acomiadaments en diferents tecnològiques i empreses digitals, com per exemple Google, Amazon, Microsoft, i per tant volíem preguntar com s'explica que empreses d'un sector en auge i tan importants avui en dia com el de les noves tecnologies facin aquests acomiadaments.
Segurament la causa principal ve de la pandèmia, perquè va ser una època de teletreball, d'anar a casa, d'estar a casa i utilitzar més serveis, diguéssim, digitals, més compres online, etc. El que va suposar tota una sèrie de contractacions en aquell moment, i que ara segurament s'està produint un reajust i les empreses estan reajustant segons els seus, això, no?, els comptes de resultats i tot això. Aquí trobaríem el principal motiu. També, a part, hi ha certa incertesa el que passarà a la macroeconomia global i si entrarem en recessió també, en part donat per la inflació, en part donat per la guerra d'Ucrània, etc. I afegir també que és un sector moltes vegades amb pocs nivells de sindicalització, com és el cas d'Amazon, no? O sigui que aquest tipus d'acomiadaments a vegades, sobretot per exemple als Estats Units, es fan d'una manera més dramàtica que altres llocs on es pot protegir més els llocs de treball.
D'altra banda, David, i ja per tancar aquesta secció d'avui, volíem preguntar-te també sobre aquesta informació del Fons Monetari Internacional, que havia actualitzat les previsions sobre l'economia espanyola, no?, de manera que ara calcula que el PIB va pujar el 2022 fins al 5,2%. Això és gairebé un punt per sobre de la seva anterior previsió del mes d'octubre, que va pronosticar una alça del 4,3%. A banda, també ha corregit lleument a la baixa el creixement previst per aquest 2023 fins a l'1,1%. No sé com hem de llegir aquesta notícia. És una dada esperançadora per a l'economia espanyola?
Bueno, com hem dit als altres programes, en general a Espanya li calia recuperar els nivells de... Bueno, la baixada que va ocórrer a la pandèmia. Llavors ens estem apropant segurament a aquesta recuperació, potser una mica per baix. En quant a l'entorn, també com hem dit altres cops, crec, Espanya s'està tenint un millor comportament que altres països. O sigui, entrem en aquest procés de possible recessió una miqueta més forts. I en aquest sentit, l'atur no ha pujat, l'ocupació segueix mostrant bons indicadors, si bé la inflació sí que està produint un cop molt dur a les butxaques de les persones, no? Jo crec que dins del context, Espanya entra amb una mica més d'esperança de que el context macroeconòmic no sigui tan dur per a Espanya, però haurem de veure com evoluciona.
Ho veurem. Doncs David Palomera, membre economista i membre de l'Espai 08, que cada setmana ens acompanyen per analitzar els aspectes econòmics més destacats de l'actualitat. Gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.